Avui, a Aula ELAC, parlarem d'un projecte de l'Institut Apel·les Mestres que ha aconseguit un ajut d'EduCaixa. El projecte busca fomentar l'autonomia de l'alumnat del centre. Estrenarem el primer capítol de la temporada de la secció EOI ELAC Explorers, en què alumnes d'italià de l'Escola Oficial d'Idiomes ens parlaran del restaurant MOOC. A la secció Aula News parlarem de la futura ubicació de l'Escola Bressol Casa de les Flors i de com es troba el procés de municipalització de les bressols concertades. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, tres alumnes de l'Institut Mercè Rodorera ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. La Fundació La Caixa atorga cada any els ajuts EduCaixa a projectes que promouen la generació i l'ús d'evidències educatives a les aules. Un dels ajuts d'aquest curs ha estat pel programa AmonCas de l'Institut Apel·les Mestres. Es tracta d'un programa que busca millorar l'autonomia de l'alumnat i l'ús pràctic dels coneixements que assoleixen a l'aula. Avui volem saber més d'aquest programa i per això tenim amb nosaltres a la Raquel Saró i a la Irene Becerra. Moltes gràcies a les dues per acompanyar-nos. Bueno, deia que aquest ajut era d'aquest curs, però en realitat és del curs passat i ha acabat amb aquest curs, no? És així, no? Que sigui correcta la informació. Expliquem una miqueta què és això d'EduCaixa i què ha significat, per què heu aconseguit formar part d'EduCaixa.
Doncs és una convocatòria que fa servir diferents manuals que es centren en diferents temes que es poden dur a terme dins de l'aula i la seva es basa en pràctiques basades en evidències científiques, de recollir evidències, i sabem que aquestes pràctiques funcionen i ens aporten a l'hora de obtenir bons resultats acadèmics i de qualitat.
Llavors, vosaltres us vau presentar, quan us vau presentar, per què us vau presentar?
Ens vam presentar perquè al veure la paraula evidències, en el nostre cas, que som de l'àmbit científic, ens va ressonar molt i ens ressona molt també amb la manera que nosaltres treballem. I llavors vam decidir agafar un projecte que ja teníem fet a l'escola i donar-li una volta per poder incloure-ho dins d'aquestes evidències i veure si realment funciona i millorar la nostra pràctica.
Què significa que us hagin format part d'aquest projecte? Suposo que hi ha una subvenció econòmica, hi ha també una part de formació.
Exacte, nosaltres vam proposar el nostre projecte, llavors ells ens financien, ens donen un finançament de 5.000 euros que es pot invertir en el desenvolupament d'aquest projecte.
I a banda d'això hi ha també una part de formativa?
Sí, llavors hi ha la part de formació als projectes que han sigut premiats, hi ha també una mentoria, és a dir, al llarg de tot el projecte ja hem tingut una mentora que ens ha estat ajudant a seguir els diferents passos i finalment hi ha hagut una jornada de cloenda on hem pogut exposar als diferents centres el que hem fet i els resultats que hem obtingut.
Després parlarem del projecte en concret, però seguint amb aquest ajut d'EduCaixa, aquesta formació ha significat que plantegeu el projecte de forma diferent, que aprengueu a fer alguna cosa que fins ara no fèieu?
Vols que ho expliqui? Crec que el més interessant és centrar-nos en aquestes evidències, és a dir, el projecte el teníem plantejat i el que vam fer va ser adaptar-lo i modificar totes aquelles característiques metodològiques que ens ajudaven no només a potenciar les tècniques metacognitives, sinó que a més poder avaluar quin impacte havia tingut allò que havíem fet en el resultat final de l'alumne, de l'aprenentatge de l'alumne. Per tant, no només ho vam modificar per aplicar tècniques metacognitives, sinó que vam haver de fer el procés aquest del cercle de metacognició a l'hora de plantejar el projecte.
Explica'ns una mica què és això de metacognició, perquè segurament hi ha molta gent que no sap aquest terme, què significa en l'àmbit educatiu.
La metacognició, bàsicament, és no només saber què estic aprenent, sinó saber com ho estic aprenent i aprendre a identificar aquelles estratègies que a mi m'han funcionat bé per poder aprendre. Llavors, què implica això després, no?, per a mi mateix? primer, que sóc més autònom perquè sóc capaç d'agafar aquestes tècniques i aplicar-les en un altre context, en un altre tipus de coneixement o en un altre tipus d'àmbit. Però és que, a més, un cop jo ja he identificat què em funciona a mi, que potser no té per què funcionar-li amb ella, sóc capaç de millorar el meu rendiment i, per tant, de millorar els meus resultats acadèmics i també a regular-me jo i conèixer quins temps necessito per assolir un aprenentatge concret, que no té per què ser el mateix, per exemple, en un repte que en un altre. Uh-huh. I ser molt conscient de com jo aprenc i què em funciona m'ajuda molt a que al final aconsegueixi aquesta excel·lència i aquesta qualitat que nosaltres busquem en el resultat acadèmic.
És a dir, que si l'alumne sap què està estudiant, per què ho està estudiant i per què serveix, i per ell és més significatiu i obté millors resultats. Seria una cosa
així. Correcte. De la mateixa manera que en un projecte crec que el pes fonamental recau en jo se'm planteja un repte i això em genera una necessitat d'aprendre, no? Doncs en la metacognició, conèixer què estic fent, la meva motivació és milloraré molt més de pressa o tindré millor resultat d'allò que estic fent.
I llavors heu fet avaluació d'això, avaluació numèrica, científica?
Sí, hem avaluat l'impacte. Sí. L'impacte.
Sí, hem avaluat l'impacte seguint les indicacions que la formació ens donava. Hem fet servir tant indicadors com qualitatius com quantitatius. I la veritat que surt positiu, tot i que la metacognició és una cursa
de llarga distància. No?
Exacte. Sí? No són eines que amb una sola pràctica ja les aprenguis, sinó que hi ha de molts tipus i llavors necessitem practicar-les i ser conscients de que les estem fent servir. Uh-huh. I d'aquesta manera són extrapolables a qualsevol situació de la nostra vida i ens poden servir després, pues, això, el tema d'autonomia i després, més endavant, a sortir de situacions complexes o a aprendre i ser més autònom a la nostra vida.
Per la finalitat és, d'una banda, doncs, que això, que l'aprenentatge sigui significatiu i sigui, serveixi per al dia a dia, però també que hi hagi més autonomia, no? de l'alumnat. No? Parlem ara del projecte, perquè hem estat parlant d'EduCaixa i de què ha significat posar EduCaixa a la pell als mestres, però parlem del projecte AmonCas. Què és el projecte AmonCas?
Doncs el projecte AmonCas és un repte que es planteja a l'alumnat i que neix fonamentalment del context del nostre centre. Llavors, nosaltres érem molt conscients que dins de l'àmbit de les ciències l'alumnat pensava, no, que la... Pensen que a l'hora de treballar pues, me n'aniré en un laboratori o estaré desenvolupant un prototip concret, no? Això és el que s'imaginen. Però no són conscients de quina és la realitat d'una empresa. En cap moment es plantegen que parlaran en català, que no parlaran en català o que no parlaran en castellà. I que la comunicació, pues, en el 90% dels casos avui en dia, és l'anglès, uh-huh. perquè és la llengua vehicular de la ciència. Llavors, volíem posar en evidència pues, la realitat que tenim actualment. Uh-huh. I d'aquí neix aquest projecte. Al final, en termes generals, se'ls planteja un repte, que és una clienta que vol fer una remodelació del seu menjador de casa i parla en anglès perquè és internacional. Llavors, els demana una sèrie d'especificacions, no? No només a nivell de distribució, sinó també a nivell d'il·luminació. I això implica que han de crear un equip de treball on poder tirar endavant aquest projecte i finalment presentar un informe a la clienta per tal que els hi accepti el pressupost i puguin començar la reforma. En termes generals vindria a ser això. On entra la metacognició en tot això? En que nosaltres, com a docents, només els acompanyem o els ajudem a identificar què s'ha de modificar, què puc millorar, etc. Però la feina i la responsabilitat d'organitzar-me, planificar-me, supervisar-me i saber quins coneixements he de tenir per poder-ho fer és completament seva. Uh-huh. I això és un repte. Això és un repte no només per a ells, sinó també per nosaltres. Perquè quan parlàvem de com analitzem si això funciona, nosaltres el que vam fer va ser agafar un equip control. Mm-hmm. Què vol dir un equip control? Un equip on no s'està aplicant cap tipus de tècnica metacognitiva. Resultat d'això? Caos. Mm-hmm. Caos, perquè jo no estic fent èmfasi en ens hem de planificar, us heu de supervisar, com us heu organitzat si això no està passant i nosaltres no podem fer aquestes preguntes, no?, que estan dirigint cap a la metacognició.
Llavors, ells, suposo que han de, cada alumne de cada grup, no sé si hi ha diferents grups o sí, els alumnes s'han de coordinar entre ells, cadascú agafa un rol, aquest rol és depenent del que se li doni millor a un o a l'altre, no sé com funciona això.
Sí, els rols es divideixen en dos rols, electricistes i enginyers. Llavors, ells mateixos, segons la descripció que els donem, han de valorar quines són les fortaleses que ells mateixos tenen i on podrien aportar més, si sent electricistes o enginyers. Llavors, es reparteixen els rols i cada rol treballa independentment la seva part, però sempre hi ha punts de control dins de tot el procés on ells han de compartir la informació per poder avançar. O sigui, no poden avançar si no comparteixen aquesta informació.
Hi ha també una part d'economia, de pressupostos, i això també ho han de fer ells?
Sí, sí. Ara no recordo quin dels dos rols és, però hi ha uns que són encarregats de, segons el que diu l'altre rol que necessita, han de fer una estimació de quin pressupost, quin material necessitaran per elaborar després la maqueta, el prototip, i s'ha d'entregar. Clar, el pressupost no és il·limitat, per tant, han de pensar, han de veure què és necessari i què no per ajustar-se als diners que tenen.
I els diners també és l'avaluació, és a dir, per cada evidència que ells presenten, segons la qualitat de l'evidència, tindran una remuneració que serà la màxima que té aquella evidència o no. I al final, amb la remuneració que han obtingut de totes les tasques prèvies, és el pressupost que ells tenen per poder construir el prototip. I al final això és la realitat del dia a dia. Si jo no faig bé la meva feina, jo no obtinc la remuneració que necessito per després poder-la dur a terme.
I sou vosaltres les que valoreu aquestes evidències o s'ho valoren ells mateixos?
La idea és que passen per nosaltres i tornem a la metacognició. No som nosaltres qui diem, us toque tants diners segons aquesta qualitat de la tasca, sinó creieu que falta alguna cosa? O sigui, la metacognició passa per no donar la resposta, sinó fer les preguntes adequades per a que ells puguin extraure les seves pròpies conclusions.
Llavors, aquesta informació, ells necessiten una formació i una informació per poder desenvolupar la tasca, ja sigui d'enginyer o ja sigui d'electricista. Com ho assoleixen? Són coneixements que ja han fet a l'aula anteriorment, busquen per internet, vosaltres els orienteu?
En aquest cas, dins del cicle de la metacognició hi ha una part que és la cognició, que és que ells han de saber què tenen, o sigui, què han d'utilitzar per poder realitzar aquella tasca. Llavors, en el cas que ells hi hagi un bloqueig o no sàpiguen, nosaltres els acompanyem en aquest cicle, que el teníem a la taula, vale, pues ja hem planificat què ens falta, què necessitem. Llavors anem a la cognició, quins continguts necessito saber per poder realitzar aquesta tasca. Si els tinc, puc tirar la tasca endavant. Si no els tinc, demanem ajuda. Qui ens pot ajudar? Sí, que tornem un altre cop a la metacognició, a planificar. No puc avançar. Què faig? Busco la vida, que al final és el que faran després.
I la gràcia també és que... Sí. I aquí entre on, com practiquem aquesta part de planificació i de cognició. I dins del projecte hi ha una sèrie de pistes que vindrien a ser, per exemple, l'ús d'un simulador. Aquest simulador ja l'han treballat prèviament en la matèria de tecnologies o de física i química i, per tant, un cop ells saben que han d'utilitzar aquest simulador, el cervell se'm connecta i dic, ah, llavors això està relacionat amb allò que jo he treballat en aquella matèria i ara ho puc utilitzar i té una utilitat dins d'aquest projecte.
Quan parles d'un simulador, és un simulador de circuits elèctrics?
Correcte, sí. Un simulador de circuits elèctrics que ells han d'utilitzar per planificar com haurà de ser el seu circuit elèctric que després hauran de portar a la pràctica amb bombetes reals, portar bombetes, cables, commutadors...
No sé si també poseu en pràctica temes de dibuix tècnic, perquè dèieu que aquesta distribució de l'espai i tot això també ho han de fer ells, ho han de dibuixar ells?
Sí, han de dibuixar en escala la seva distribució, tenint en compte les demandes del client. I sí, també fan aquesta part.
Plànols en vista, o sigui, prèviament han treballat les vistes, Llavors estan aplicant una de les vistes que ells han treballat a escala, tenint en compte les dimensions reals del mobiliari. És a dir, ells han de buscar el mobiliari que ells volen situar, extreure imatges, veure quines són les dimensions, per exemple, d'un sofà, i veure si m'hi cap aquell sofà, si em queda massa gros, si no em queda massa gros, si potser he de buscar un sofà més petit per les dimensions que té el menjador de la meva clienta, i aquí entra aquesta part més creativa també, no? Que també és interessant, i una part més d'enginy i de que ells puguin arribar fins a on ells vulguin arribar, no? Que és la part aquesta que els projectes són oberts i ells poden prendre decisions.
Sí, és un moment molt divertit perquè, clar, quan comencen a buscar el mobiliari, volen el millor mobiliari, el més gran, i després, al final, els requeriments són unes mides en concret. Llavors se n'adonen que no em cap un supersofà, ha de ser de dues places, quina mida, si m'hi cap una tauleta, si no, posem una làmpara de peu. Llavors és un moment
xulo. S'ha de fer també alguna maqueta? No sé si el resultat després és visible i què feu amb aquest resultat.
El producte final precisament és el prototip a escala del menjador, ja no només a nivell de disseny i de dibuix, sinó que també dins d'aquest disseny hi entra tota la part elèctrica. És a dir, no només han de la part divertida aquesta de, he de dissenyar, però és que a més la clienta els diu jo vull que pugui encendre el llum des del sofà sense haver-me d'aixecar, i que després, quan surti per la porta, també pugui encendre i tancar la llum i apagar la llum. Per tant, això no se'ls està dient directament, però aquí es connecta la part cognitiva i ells han d'entendre que amb dos interruptors no podrà aconseguir aquest sistema elèctric, que d'utilitzar dos commutadors, no? I això ho saben d'abans. Llavors, per això, les evidències prèvies el que fan és conduir per a que al final puguem construir el nostre propi prototip, perquè posar-me a crear un circuit elèctric sense abans, haver creat l'esquema, haver provat en un simulador si em funcionarà, farà que m'enfronti a molts més problemes i que hagi de gastar molt més material, que no tingui clar com ha de funcionar, que no tinc clar on ha d'anar cada bombeta, i aquí ve aquesta connexió de la que parlava la Irene. Els enginyers i els electricistes van connectats perquè al final el prototip final ha d'encaixar amb totes les demandes de la clienta. I si, per tant, l'enginyer vol posar el sofà en un lloc molt concret, l'electricista s'ha d'adaptar i ha de col·locar la bombeta allà on hi ha el sofà.
A quin àmbit, a quines edats afecta aquest projecte? A quins cursos?
Ara, actualment, a primer i segon, perquè nosaltres el vam aplicar a segon, que era on fèiem nosaltres classe, però ara s'han inclòs dins els ABPs del centre. Llavors, ara, actualment, arriba a primer i segon, per tant, uns gairebé 200 alumnes.
Quantes hores li dediqueu a això?
Aquest projecte inicialment es va plantejar per fer-lo en 15 hores. Per què? Perquè la part de la cognició ja la teníem assolida i, per tant, volíem centrar-nos en part de planificar i supervisar. Ara que s'ha convertit en un projecte d'àmbit dins del centre, el fet de que hi hagi alumnat de primer i segon d'ESO barrejats fa que la part cognitiva també l'haguem d'incloure dins del projecte, i per tant s'ha ampliat aquest projecte a unes 50 hores aproximadament.
Sí, si traiem 10 jornades.
Sí, si traiem la presentació del producte final i la presentació del projecte, no? Aproximadament unes 50 hores. Llavors, clar, aquí el que s'ha fet és adaptar, no només som una empresa, però ja som una empresa on ja estem treballant i ens arriba un projecte, no, sóc una persona nova que arriba a una empresa que m'he d'adaptar a les necessitats de l'empresa, i com a tota persona avui en dia, quan entra en una empresa el primer que fa és formació. Llavors, aquesta formació està completament descontextualitzada del projecte que després hauran d'assumir, però els està donant les eines necessàries per a que després ells siguin capaços, de forma autònoma, autorregulada, i en cooperació amb la resta de companys, de poder-lo dur a terme. I al final és la realitat a la que ens enfrentem els adults dia a dia, independentment de l'àmbit de treball.
Per què en anglès? És un punt de dificultat més.
Bueno, perquè originalment aquest projecte va sorgir del GEP. I llavors ja el teníem elaborat, i el GEP consisteix en fer a incloure l'anglès en matèries que no són específicament l'anglès, per poder normalitzar el seu ús. Per tant, els alumnes estan treballant continguts de l'àmbit científic o tecnològic, però la llengua vehicular és l'anglès. Sí que és una cosa que a nivell professional és el que ens trobarem, si arriben en aquests àmbits, hi trobaran, no?, que s'han de comunicar en anglès. Llavors, està bé perquè l'anglès passa a un segon pla, no?, i totes aquelles barreres que ens posem a l'hora de parlar desapareixen, perquè al final no és l'objectiu principal. Llavors, això té una rebuda molt bona per part de l'alumnat, perquè els hi permet relaxar-se i intentar comunicar-se sense por a l'error.
És bastant sorprenent. Al final, també veus l'evolució durant el temps que dura el projecte. El primer dia, les úniques que parlem anglès som nosaltres, i després et sorprèn perquè potser no hi parlen. O sigui, hem de ser conscients de que ells, si jo conec la Irene i jo parlo amb la Irene en català, a mi em costarà moltíssim de sobte parlar amb la Irene en anglès. I això és una realitat. I això ho assumim, i no ens importa. Perquè després el que estem veient és, potser estan parlant en català en algun moment concret, però el vocabulari científic que estan utilitzant és l'anglès. I en lloc de parlar de les bombetes estan parlant de les bulbs. Llavors, és interessant perquè al final estan interioritzant un vocabulari, estan interioritzant una sèrie de coneixements en una llengua que no és l'habitual i ho estan normalitzant, i per a ells no és cap mena de problema.
El tema de barrejar primer i segon d'ESO, suposo que els grups també intenteu que estiguin barrejats, que no siguin només alumnes, els amics de classe, no? En què enriqueix el projecte?
Les preferències, no?
Sí, preferències també, potser a nivell evolutiu, tot i que són molt propers, no és el mateix una persona de segon, no?, que té un any més de bagatge dins de l'institut que un de primer, tot i que hi ha gent de primer molt bona que pot aportar a segon. Llavors, els hi fa ser una mica més humils, també, a nivell de nivells de coneixements, a compartir, a ser una mica més oberts. També és una manera de comunicar-se, treballar les habilitats socials, no?, trobar-te potser en un grup de sobte de que no coneixes a ningú. Però és que quan entres a la feina, potser al principi no coneixes a ningú, llavors t'has d'organitzar, has de fer per què se't dona bé a tu, què se't dona bé a mi, doncs ens posem d'acord, ens distribuïm,
trenquem dinàmiques, sí, que ja existeixen. Al final, dins d'una aula és un microclima i és una microsocietat. Trencar amb aquesta microsocietat i crear-ne una de nova fa que les dinàmiques que potser no ens agraden es trenquin i descobreixi coses de mi mateix que potser dins d'aquell entorn no estic explotant perquè no formen part de mi dins d'aquell cercle, no? I això també està molt bé.
Fins ara tot el que heu explicat trobo que és molt positiu, molt significatiu. La valoració que heu fet és de que assoleixen millors resultats, però suposo que també hi haurà problemes. Hi haurà problemes i dificultats. Quines són aquests problemes i dificultats? Ja no només les dinàmiques dintre de l'alumnat a l'aula, sinó el tema d'organització de vosaltres, no? I què significa a l'hora de treballar vosaltres i la feina que us comporta això.
Crec que és important remarcar que nosaltres només ja no la creació del projecte, perquè com ha dit la Irene, aquest projecte ja estava plantejat, però només reavaluar i readaptar el projecte per posar el focus en les tècniques metacognitives ens va portar un any de treball personal, òbviament.
La part d'avaluació.
Després pensar com avaluaríem aquest impacte, també va ser una feina, no, però o sigui, va ser una feina molt, molt llarga, però també molt interessant, perquè crec que és la part que nosaltres més ens emportem d'aquest projecte, sí, que hem après a com avaluar quantitativament, numèricament, l'impacte d'allò que volem estudiar. Després, la coordinació, perquè, òbviament, a dins de l'aula, per poder fer projectes així, el que necessitem, a més del tema econòmic, que també el necessitem, necessitem recursos humans.
Sí, humans.
I la codocència dins de l'aula, per mi, és el valor més gran que té poder portar en pràctica aquest projecte. I nosaltres estem encantades dins del centre perquè sempre se'ns donen moltes facilitats per poder portar a terme aquestes noves idees. Tenim companys i companyes que s'engresquen molt ràpid i ho fan molt fàcil, no? Però al final no deixa de ser un repte i una dificultat haver de començar una cosa nova, involucrar una sèrie de persones del claustre i que a més aquelles persones se sentin segures, se sentin còmodes, no? I això també és important.
Quins són els reptes de futur? Dèieu que ara l'últim projecte ha estat d'àmbit, no ha estat global. No sé si teniu pensats altres projectes futurs en els pròxims mesos, durant aquest curs.
Hem canviat, o sigui, la forma en què hem plantejat els projectes, crec que ho hem explicat altres vegades. Nosaltres a l'institut es fan 4 projectes l'any, a principi de curs, abans de Nadal, abans de Setmana Santa i a final de curs. Llavors, d'aquests 4 projectes que fem, abans els 4 eren globalitzats, és a dir, el projecte era el mateix per tot primer i segon, no? I tot l'equip docent d'aquests 2 nivells treballava a una dins del mateix projecte. Això se segueix mantenint en el primer i en l'últim projecte, perquè creiem que és molt interessant i obtenim coses que potser en altres projectes no s'obtindrien, però també volíem fomentar aquesta part més d'especialització de coneixements, no? Llavors, el segon i el tercer projecte ara s'han convertit en projectes d'àmbit, de manera que l'alumnat de primer i segon no només fa un projecte globalitzat, sinó que n'ha de triar entre actualment 4 projectes. Això permet, d'una banda, que l'alumnat pugui decidir, preferir quin projecte vol fer, i a més l'equip docent és més reduït, però és més especialista en l'àmbit en el que estem treballant, que això també considerem que és un plus afegit. I llavors, aquests 4 projectes es van començar el curs passat. Aquest és el segon cop que fem els projectes per àmbit i és el primer cop que fem la Mongas. Llavors, la idea és seguir desenvolupant aquests projectes, perquè cada vegada que fem el projecte el que fem és avaluar com ha funcionat al principi en l'anterior vegada, planifiquem, supervisem i readaptem i millorem aquelles coses que creiem que es poden millorar. Per tant, tornem a aplicar
nosaltres,
la metacognició.
Nosaltres també l'apliquem, la metacognició.
Tornem a aplicar la metacognició i tornem a fer.
Quins seran els reptes llavors que hauran de superar els alumnes en el pròxim projecte? Es pot saber? Ho saben ells?
Clar, ells canvien de projecte cada trimestre. Llavors, l'alumnat que aquest trimestre ha fet la Mongas, el pròxim trimestre farà un altre dels 3 projectes restants que tornaran a escollir per preferències.
Què són?
L'art de pol·linitzar, que està també molt relacionat amb l'àmbit científic, Colors del passat,
que és la creació d'un museu, i d'en concret una època en concret, que l'exploren.
I un, dos, tres, acció s'aixeca el teló, que el que fan és, a nivell lingüístic, treballar la llengua des de la part més dramatúrgica i a partir de les obres de teatre i de mites.
I llegendes.
Doncs Raquel i Irene, moltes gràcies per explicar-nos la Mongas, aquest premi, diguem-ne, de l'Educaixa que heu rebut. I bueno, com són coses així molt pràctiques, doncs ja anirem apuntant perquè tornin els alumnes també en aquest programa a explicar-nos com han desenvolupat aquests projectes i els resultats que han donat. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
L'Escola Bressol Municipal Casa de les Flors ja té futura ubicació. El nou edifici es construirà a la plaça Granada, a poca distància del punt on es troba actualment. Aquesta escola fa anys que pateix problemes per l'incivisme d'alguns veïns. L'Ajuntament ha decidit que l'escola canviï d'ubicació i se situï en un nou edifici.
La nova escola Bressol tindrà un pressupost de 2,7 milions d'euros i ocuparà 4.500 metres quadrats de la plaça Granada, també coneguda com la plaça dels Escacs o de Pedro Álvarez, a tocar del carrer Teide i de les vies del tren. Una vegada comencin les obres, amb data encara per concretar, es preveuen 3 anys d'obres. L'informe tècnic del projecte conclou que les actuals instal·lacions de la Casa de les Flors al carrer Alegria han quedat obsoletes. I també esmenta que l'obertura del nou CAP ha reduït l'espai de joc, així com les molèsties que pateix l'escola Bressol per l'incivisme d'una part del veïnat de la finca. L'Associació de Famílies de la Casa de les Flors celebra que s'enceti el projecte, encara que sigui amb retard, i demana que hi hagi la màxima celeritat.
També diem que arriba tard, perquè aquest problema porta des de més del 2021-22, que podríem fer-ho abans i potser els nostres fills sí que haguessin disfrutat aquesta nova bressol. Ara mateix estem en l'últim curs, nosaltres no ho veurem, però bueno, estem contentes que les pròximes famílies doncs, no tinguin que veure amb tot això que hem viscut ara, nosaltres amb tanta ansietat.
El projecte de la nova escola bressol Casa de les Flors a la plaça Granada també preveu una possible ampliació de l'equipament per si calgués en el futur, de tal forma que podria passar de 94 a 140 places, una previsió d'ampliació de places que respon a la realitat sociològica actual del barri de la Florida. Però les famílies d'ara volen que l'Ajuntament instal·li ja els elements de protecció de la zona de jocs i també mesures urgents per evitar l'ús incívic que se'n fa de l'entrada de l'escola.
Perquè això sí que ho podem viure. Han de fer unes estructures que ens han explicat, que ens vindran a explicar, que la idea és que estiguin els nens protegits i això sí que ens han dit que serà dintre d'aquest any. Això, i llavors nosaltres amb això sí que volem insistir que nosaltres necessitem ja això. I llavors intentarem que sigui així, o sigui, perquè nosaltres aquí estarem fins al juliol. Són molts mesos encara amb aquesta problemàtica, que per fet de fer una nova no vol dir que aquests problemes desapareguin d'aquí.
El projecte de trasllat de l'Escola Bressol Casa de les Flors també preveu que el subsol del nou equipament educatiu es destini a l'aparcament municipal.
La proposta de pressupost municipal, que encara no s'ha aprovat, contempla que el procés de municipalització d'un seguit d'escoles bressol concertades de la ciutat estigui en marxa el pròxim curs. Hem parlat amb algunes famílies per conèixer l'opinió sobre aquest procés.
Les 5 escoles bressol de la ciutat pendents d'integrar-se a la xarxa pública comencen el 2026 amb la il·lusió que aquest sigui, definitivament, l'any en què passin a ser centres municipals. Així ho apunta el projecte de pressupostos que ha presentat el govern socialista i on es recull la partida per finançar aquestes escoles a partir del pròxim curs. Uns comptes municipals, però, que per primera vegada estan lligats a una qüestió de confiança i que, per tant, encara són pendents d'aprovació. Les famílies de les Bressol celebren els avenços, però ho fan amb cautela.
Per una banda, estem contents i celebrem que realment estigui doncs, pressupostat i que, per tant, hi hagi aquesta voluntat de procedir amb la municipalització, però sí que és cert que ho vivim amb una mica de reticència, no? Amb una mica de prudència, perquè al final hem rebut tants terminis al llarg d'aquests anys que fins que no veiem que realment es fa efectiu, doncs no acabem de confiar.
Amb els pressupostos pendents d'aprovar, el concurs públic per gestionar aquestes escoles bressol encara no ha s'activat. I això inquieta les famílies. També els preocupa quedar-se sense la subvenció de 80 euros mensuals que reben ara.
L'Ajuntament, en la darrera reunió que vam tenir amb ells a l'estiu, ens va dir que intentarien treure-la l'últim trimestre del 2025 i no va ser possible. I l'última informació que tenim és que sortirà al febrer. Una vegada surti el plec, són mínim 6 mesos de tràmits. I 6 mesos de tràmits vol dir que ens plantem a l'agost. Si al setembre realment no es pot fer efectiva aquesta municipalització, com que la subvenció només està otorgada fins al juliol, ens quedaríem una mica en terra de ningú, diguem.
Amb la integració de les Bressol Nova Fortú, Nyastel Blau, Patufet, Guagua i Garabatos, la ciutat passaria de 6 a 11 escoles bressol municipals que compten amb una partida als pressupostos de 2,5 milions d'euros. Això suposa tenir 381 places més, arribant a gairebé els 1.000 infants en les escoles bressol municipals.
Primer pas per la construcció d'un nou edifici per a l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts i d'un auditori. El darrer ple ordinari ha donat llum verda a tramitar la modificació del planejament del sòl d'algunes parcel·les del districte 1, a tocar amb Bellvitge, que són propietat municipal per tal de poder construir aquests nous equipaments.
53 milions d'euros és el pressupost previst pel projecte de construcció d'una nova seu de l'Escola de Música, un auditori i un centre de convencions a dues parcel·les de propietat municipal que es troben a tocar al barri de Bellvitge. Un nou projecte que es va donar a conèixer al darrer ple municipal del mes de desembre, on es va anunciar la tramitació i la modificació de planejament d'aquests terrenys. No hi ha una data concreta d'inici de les obres, però està previst que el projecte tingui una duració de 3 anys.
L'objectiu principal és poder transformar esta zona en un espai per equipament que permita dotar a la ciutat, precisament en este distrito cultural, albergando equipamientos culturales de gran formato que consoliden su rol metropolitano. Permite, sobre todo, proyectar y ejecutar en un mismo polo, en un mismo punto, espacios como podría ser un auditorio, un centro de convenciones e incluso una nueva ubicación para la Escuela Municipal de Música y Centro de las Artes.
El 2005 es va posar en marxa a la ciutat l'Escola de Música, que es troba en una seu provisional al barri del Gornal, en lo que abans havia estat un col·legi. El projecte de construir una nova escola de música a la ciutat ve de llarg. En un principi s'havia decidit instal·lar-la als terrenys de l'antiga fàbrica de Can Trinxet. Finalment no va ser així. Ara aquesta nova ubicació i aquest nou projecte torna a il·lusionar els alumnes i pares de l'escola.
Em sembla genial, fantàstic, al·lucinant. Ho portem demanant molt de temps. Necessitem un espai nou des de fa molts anys i estem totes molt il·lusionades. Jo crec que les famílies també, els alumnes.
Després de molt de temps esperant per la reparació d'aquest edifici, ara veiem que aquest edifici està prou bé, però que s'expandi, que es faci més gran i que puguin acollir més alumnes i que sigui un projecte més a futur, doncs és una bona cosa per l'Hospitalet i per la infantesa que ve per sota.
Superbé, penso que és una cosa que arriba una mica tard, perquè portem en els últims anys veient com la demanda d'entrada a l'escola cada cop és més gran i cada cop hi ha més gent a la qual se li denega la seva plaça. Per tant, crec que és una cosa que arriba tard i a més és una cosa que és a llarg termini.
Em sembla que home, és una bona notícia, però sí que és veritat que després, pel tot el que hem passat, ja no saps si fiar-te si acabarà passant o no.
Doncs a mi em sembla una idea superxula, tant de bo es pugui dur a terme. La veritat que, vull dir, vam estar en un altre institut, ara ens hem tornat aquí, però si tinguéssim unes noves instal·lacions més grans, més on poguéssim pues, nosaltres també tenir més espais, també vull dir, ho veig una idea molt, molt xula.
L'alcalde David Quirós va assegurar al ple que el tràmit de modificació de planejament d'aquests terrenys és un primer pas i va reconèixer que no serà ràpid ni la materialització dels projectes ni trobar finançament. De la seva banda, des de l'oposició van lamentar la manca de concreció d'aquest projecte.
L'startup hospitalenca Braille Lab Fira ha dissenyat un projecte tecnològic que vol fomentar l'aprenentatge i la cultura a través d'un entorn immersiu. El projecte es diu Braille Labers i tot just s'acaba de presentar i de posar en marxa.
És el món digital del Braille Labers, l'entorn immersiu que ha creat l'startup hospitalenca Braille Lab Fira. En aquesta oficina de Santa Eulàlia han desenvolupat el seu primer projecte, un metavers enfocat a la cultura i l'educació, que integra tecnologies com la intel·ligència artificial o la realitat virtual. A través d'aquests personatges en 3D, podem recórrer virtualment museus i monuments llunyans, o fins i tot explorar des de dins obres pictòriques. Una eina lúdica i interactiva que ofereix una experiència educativa combinant continguts culturals amb minijocs.
Tu entres con un avatar, con un cuerpo personalizado, y puedes acceder a diferentes museos en los cuales aprendes sobre música, filosofía, arte. Dentro del Museo de Arte, por ejemplo, puedes entrar dentro de un bodegón, caminar sobre él. Si tienes gafas de VR, la experiencia es mucho más inmersiva. Y en el Museo de la Filosofía están cuatro filósofos, está Platón, Heráclito, Aristóteles, Descartes, y puedes hablar con ellos a tiempo real, con una IA conversacional que también desarrollamos aquí. Y todo esto forma parte de una historia que tienes que ir completando misiones.
Braille Labers s'adreça especialment a museus, administracions, centres educatius i universitats. Pels seus creadors, les possibilitats són infinites, des d'acollir exposicions digitals fins a impartir lliçons interactives. Però des de l'empresa Braille Lab Fira volen anar més enllà. La seva intenció és que sigui una plataforma accessible i oberta, on tothom pugui interactuar.
No és una aplicació, sinó que puedes entrar des de qualsevol portàtil i qualsevol dispositiu i és gratuït. Tu dentro del mundo puedes hablar con otras personas, puedes bailar, puedes moverte. Nuestra intención es crear una gran comunidad en la que todas las personas puedan colaborar, compartir, trabajar.
Demà, els usuaris registrats ja podran accedir al Braille Labers. La setmana que ve, dimecres 21, s'obrirà tot el públic.
Aquesta setmana us oferim el primer capítol de la secció EOILEAC Explorers que fem en col·laboració amb l'Escola Oficial d'Idiomes. Aquest curs l'alumnat d'anglès, francès, italià i alemany ens recomanaran restaurants i bars de l'Hospitalet. Avui parlarem d'un restaurant italià situat al barri centre, el MUC. Ens ho expliquen dos alumnes del nivell B2-1 d'italià.
Ciao, Ivan.
Ciao, Mercè. Tu non avevi fatto l'Erasmus a Roma? Perché l'altro giorno sono andato in un posto dove fanno l'autentica pizza romana. Si chiama il MUC. Lo conosci?
Certo, ci sono andata tante volte. Dopo essere ritornata da Roma, mi mancava la pizza italiana e ho scoperto questo ristorante. Marco è un magnifico chef e anche molto simpatico.
Sì, l'ultima sera che sono andato là mi ha spiegato un po' come è arrivato qui all'Hospitalet. Sapevi che è stata una scelta per amore?
Dai, raccontami.
Marco ha conosciuto sua moglie quando stava studiando inglese a Edimburgo. Si sono innamorati e, dopo un anno di relazione a distanza, Marco si è trasferito all'Hospitalet. È andato a vivere con lei e, aprendo il MUC, ha realizzato il suo sogno.
Bello! È un ristorante stupendo e la sua carbonara è incredibile. La fanno come i veri italiani, con il guanciale e il pecorino romano, che importano dalla Italia e arrivano freschi ogni settimana. Fanno anche la cacio e pepe perché vogliono riflettere le loro origini romane con piccoli dettagli napoletani.
Questi piatti mi piacciono tanto, ma il mio piatto preferito è la pizza romana. So che tu l'hai mangiata tante volte, ma conosci la differenza tra la pizza romana e la pizza napoletana?
Certo, la pizza è ovale o allungata e si fa con un mix di farine diverse, mentre che la pizza napoletana è rotonda con il cornicione e un centro sottile. Dopo questa lezione di pizza, passiamo ai dolci. Cosa propongono? Tu ne hai assaggiato qualcuno?
Sì, nel MUC fanno il tiramisù, la panna cotta, i cannoli e per Natale hanno anche il pandoro e il panettone. Mi fa impazzire il loro tiramisù.
Parlare così tanto di cibo mi ha fatto venire fame. Che ne dici se prenotiamo io stesso?
Ottima idea! Così ci andiamo insieme questo fine settimana.
Andiamo!
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són l'Helena, l'Àlex i l'Elsa de l'Institut Mercè Rodoreda, que ens recomanen llibres.
Hola, em dic Helena i vaig a l'Institut Mercè Rodoreda i tinc 12 anys. Us vinc a recomanar aquest llibre que m'agrada, que es diu Assistente del Villano. El llibre l'ha escrit Hannah Nicole Meyer i tracta sobre una noia que es diu Ivy Segui. La història tracta sobre ella que necessita un treball. Llavors, dona la casualitat que l'home més malvat del regne la contrata com a assistenta. El treball va bé fins que descobreixen que hi ha una espia del rei entre ells i que vol matar el dolent. Han de començar a investigar per descobrir qui és l'impostor que està entre ells i arruïnar els seus plans de matar el dolent. És un llibre de fantasia, té animals fantàstics i els protagonistes tenen poders. És un llibre de misteri i fantasia, però no fa por. Doncs me'l va recomanar una amiga i per Nadal me'l van regalar. És el primer de 4 llibres. Doncs m'agrada perquè m'agraden aquest tipus de llibres que són de misteri, que han de resoldre un cas, i també de fantasia. Li recomanaria a la gent que li agradés també aquest tipus de llibre i que sigui més o menys de la meva edat, potser una mica més. És un llibre fàcil de llegir, encara que aquest té la lletra una mica petita, però està bé. És d'aquells que quan comences a llegir vols continuar fins al final.
Hola, em dic Àlex Escarmena, soc de primer d'ESO de l'Institut Mercè Rodoreda i avui vaig a recomanar Invisible d'Eloi Moreno. Invisible comença quan un noi, que és el protagonista, que no es diu el nom, s'aixeca a un hospital i perquè ha patit de bullying. És un llibre bastant realista que a mi m'agrada molt perquè toca temes que són molt sensibles, però que els conta molt bé. Jo crec que és un tema que ens interessa a la gent de l'institut perquè és un tema que és molt delicat. Jo el vaig conèixer perquè la meva germana ho tenia i em va dir llegeix aquest llibre perquè és molt bo. Llavors em vaig llegir i m'agrada molt. Hi ha una professora que sempre està defendent a la víctima, també hi ha l'acusador. M'agrada molt perquè és un llibre que quan el comences no l'entenes, no saps res. El recomanaria sobretot a persones de la meva edat o una mica més, perquè és un llibre que de veritat recomano llegir, perquè és molt fort, m'ha agradat molt.
Hola, em dic Elsa, tinc 13 anys, vaig a l'Institut Mercè Rodoreda al curs de segon d'ESO D. Avui vinc a recomanar-vos el llibre de Diferente, que l'ha escrit Eloi Moreno, i m'agrada molt perquè és un llibre que tracta temes que no es tracten habitualment i crec que és molt important veure la realitat d'algunes coses. El llibre comença amb una dona que treballa com a psicòloga per pacients terminals, o sigui, és a dir, pacients que tenen malalties que no tenen cura, i els ajuda a assumir la seva mort, bàsicament. I es troba amb una pacient que es diu Luna, i aquesta pacient té un càncer, té un tumor al cap. Explica que quan pateixes una malaltia, de vegades t'inventes coses per escapar una mica de la teva realitat, i és bàsicament el que explica el llibre i està molt guai. Explica, la protagonista és la psicòloga perquè ho explica en primera persona i ho explica tal qual com està vivint ella. I de fet, aquest llibre té bastants flashbacks al passat de cadascuna d'aquestes persones. Doncs jo, en primer lloc, em vaig veure... M'agrada molt Eloi Moreno i em vaig llegir el llibre d'Invisible. I després vaig anar buscant més llibres d'Eloi Moreno i vaig acabar topant-me amb el llibre de Diferente. I doncs el vaig començar i em va agradar molt i de veritat que és molt bo i no pots parar de llegir-ho. No és un llibre que es caracteritzi per ser trist, perquè no és trist. És un llibre sorprenent i de vegades fa una mica de cop de realitat, de està passant això i de vegades no es parla. I no sé, és bastant impactant també. O sigui, no és trist, però és impactant, és emotiu, és molt bonic. El llibre es diu Diferente perquè la noia, la Luna, la que està patint el càncer, ja, o sigui, des d'un principi es veu que és molt diferent a la resta de persones. Jo li recomanaria aquest llibre a un públic més jove, o sigui, no tan petit, perquè si tens, per exemple, menys de 10 anys, dubto que ho entenguis bé. Llavors, a un públic jove, a un públic que li agraden aquest tipus de històries.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem dels programes d'aprenentatge i servei i d'una nova guia per a entitats i centres educatius. I també tindrem una nova tertúlia d'Aula LH en què parlarem sobre alimentació. I a més, presentarem un nou capítol de la secció EOI LH Explorers. Us hi esperem. Fins dimecres.